I si tu no saps explicar bé, al final pots tenir l'amnistia, però en canvi hi ha un malestar de nassos perquè no hi ha data pel referèndum de la independència. A veure, perdona, és l'amnistia, és un, com tu bé has dit, és un canvi impressionant, brutal, molt important. Evidentment, no s'hagués fet si el Pedro Sánchez hagués guanyat per majoria absoluta.
Sí, sí.
És una oportunitat única que s'ha d'aprofitar i que val la pena fer-ho. Hi ha concessions, tu has dit molt bé, i per les dues parts, perquè la mateixa nota aquesta que hi ha tota aquesta polèmica, estem parlant d'un referèndum acordat amb l'Estat. Està claríssim. Ni el 9N ni el 1 d'octubre van ser referèndums acordats de l'Estat.
És una renúncia, és una renúncia a l'unilateralisme, al comunicat.
El discurs de Carles Puigdemont, tot el que va dir, tota la forma encara que va expressar, la manera que va dir-ho i no va renunciar a l'unilateralitat, però tot cap a la Constitució.
Cert.
I per tant, jo sí que per això crec que això acabarà anant cap a aquesta via. I avui aquesta votació del Parlament, aquesta moció, que bueno, la premsa de Madrid està tan indignada, escolta, podríem empaperar aquest estudi, sencer, de mocions subsegüents aprovades pel Parlament instant el govern a fer coses que després no s'ha fet mai res. I això no és un menysteniment meu cap al Parlament, és un menysteniment als grups parlamentaris que utilitzen el Parlament d'aquesta manera. Contínuament, cada any fem mocions, que no serveixen per res i que acaben en el no-res.
Com propaganda.
Aquesta, com aquesta.
I de fet, el que esteu dient, per mi hi ha una cosa molt interessant, que és això, que és, de fet, el comunicat d'Esquerra i Junts és la primera vegada que s'obre la porta a obrir el camí renunciant a l'unilateralisme. És a dir, la via unilateral ja s'entreveu en el comunicat d'Esquerra i Junts que es poden posar d'acord en anar-la abandonant. És una primera porta, no s'arriba a verbalitzar expressament, però s'intueix en el comunicat.
Bé, són les... Jordi, vols dir alguna cosa? Jordi Bosch?
No, res nou, només que posar en valor aquest darrer fet, és a dir, que jo crec que han intentat minimitzar els danys, ho he dit a la meva primera intervenció, Esquerra i Junts, davant d'un fet que amb certa crueltat jo defineixo a vegades com una guerra civil, com va passar a Irlanda.
Sí.
Però sí que acabo dient... les referències que feia avui a la discreció i a l'ofici polític estan en la línia de proposar una línia de realisme. Tots sabem el que el Partit Socialista no pot acceptar per molt que sigui la condició per governar. Clar. I aquest és un terreny en el que el primer dia ni Junts ni Esquerra pot dir que no, pot renunciar. Per tant, tenim un camí d'unes setmanes imprescindible per arribar a un punt en el que veurem si hi ha un pragmatisme en el qual la realitat fa que modifiquin alguns plantejaments perquè el xoc i la confrontació amb la realitat és definitiva a vegades.
Són les 10 i 3 minuts, d'aquí uns moments el món a RAC1, d'aquí res, d'aquí uns moments... Detalls molt significatius avui. Sempre dic que la gran mirada sobre l'actualitat i del segle XXI diu, no és que el diari i el paper... Feu-me cas. Tu vas al quiosc o mires les portades i veus la realitat que ens envolta. Vanguardia. A la portada, petit a dalt, notícia, en petit, el jutge imputa al Barça per suborn, Carles Negreira. Sport, portada, Lewandowski al rescate, en petit, el juez imputa al Barça un delito de cohecho. Mundo Deportivo, reacción, el Barça avui a les 9 contra el Sevilla, golf, tal, uns jugadors, petit, el juez instructor imputa al club por cohecho en el caso Negreira. Seguim amb els diaris d'aquí, El diari Ara, en petit, a baix, cas Negreira, Barça, Rossell i Bartomeu, investigats per suborn. Anem al periòdico. El periòdico, en breu, el jutge imputa el Barça per suborn en els pagaments del cas Negreira. El diari El Punt, el jutge investiga el Barça per suborn en el cas Negreira, a l'esport, en petit. En petit. Si anem als diaris, anem als diaris de Madrid. Diari As, i ahora cohecho, amb una foto a tota la castanya de Joan Laporta. Diari Marca, el Barça, encarant... El Barça imputado por cohecho. ¿Vale? Portada a tota portada. El diari El País és un petit, però una miqueta més gran ja. El Barça imputado por cohecho por los pagos de Negreira. El Mundo. Ya la investigación al Barça por sobornos se extiende al mandato de Laporta, el caso Negreira se amplía. ABC. Pom, tres quartes parts de la portada. El juez imputa al Barça y acredita la corrección sistémica del arbitraje español. ¿Vale? Y L'únic que ho posa molt petit és la Razón, que diu el juez del caso Negreira imputa cohecho al Barcelona amb una foto de Joan Laporta. És a dir, què vull dir?
Dos mons.
Sí. Concretament, són dos mons, efectivament. Dos mons que val pel Barça, però valen per tantes i tantes altres coses. Madrid, DF i la resta. Un moment que ara també ens hem de preguntar què està passant. Perquè jo hi vaig rebre, només saber-se aquesta notícia, vaig rebre missatges ahir de gent que està involucrada amb els jutjats i que es mou periodistes de jutjats i que em deien... Ojo, que estem parlant de, del jutge Aguirre. Com deia la Maica Navarro, con Aguirre hemos topado. Un segon, que ara ens hi posem aquí amb el Benet Iñigo, que de seguida ens explica les últimes novetats en gèneres de punt.
Has vist mai una ampolla de cava volant? Travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai. Perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport. Uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Vols estalviar a full? Vine cap a Carrefour. Aprofita ara la nostra superoferta de pack consola PS5 amb el nou eSports FC24 a només 499 euros. O bé només el videojoc a 69 euros amb 90. Vàlid a Carrefour i Carrefour.es. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Que jo te'n penedeixes d'haver dit a la tornada m'apunto al gimnàs. És tan cert com que Aldi és fàcil comprar frescos i marques pròpies per molt poc gràcies a les nostres més de 30 ofertes setmanals. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com 800 grams de llagostins a només 5,99. Així de fàcil, així d'Aldi.
Senyor, plaça de Catalunya de Barcelona.
Doncs a veure, és que estem a Girona. A veure com t'ho explico. Hauries d'agafar aquest carrer a la dreta, després el segon a l'esquerra, després... Bé, mira, que agafo el cotxe i t'hi aprovo jo, que són 3 horetes de res.
Aquest 29 de setembre pots convertir-te en amo del temps si guanyes el pot especial d'Euromillones de 130 milions d'euros. Així que tindràs tant de temps que no t'importarà perdre'n una miqueta. Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, May to Scream, May to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
La tornada és bona quan l'estalvi sona. Aquest setembre en Maller Origen t'ho posem fàcil perquè puguis reprendre els bons hàbits. Omple la nevera amb fruita i verdura fresca, directa dels nostres camps. I el millor preu. Enciams, tomàquets, pebrots, carbassons. Tornar i estalviar amb Maller Origen són sinònims.
Mi primera vez duró muy poco.
Tenía uno nuevo cada mes.
Hacía mucho que no dormía del tirón.
Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
El Quartet Casals oferirà aquesta temporada a l'Auditori la integral de quartets de corda de Xostakovich.
El 3 i 4 d'octubre interpretarà els 5 primers dels 15 que va escriure en total el compositor rus i que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
Amb la tardor arriba la gran cita del món agrari, la Fira de Sant Miquel i el Saló Eurofruit. L'espai ideal per conèixer les darreres innovacions en maquinària, serveis i agricultura de precisió. Amb interessants jornades i degustacions gastronòmiques de proximitat. I el Congrés BIT, el certamen de referència de la bioeconomia, la innovació i la tecnologia. 54.000 metres quadrats d'exposició, 300 expositors i 100.000 visitants ens avalen. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre, la Fira de Sant Miquel i el Saló Eurofruit t'esperen a Fira de Lleida.
Avui, a la tertúlia, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Són les 10 i 10 de debò, eh?
Què?
No, home, no, però estàvem parlant de...
Les dues som disciplinats.
Estàvem parlant de coses
serioses. Fem tertúlia durant
i aquests hi haurà el micro obert.
I abans de la publicitat.
Sí. Ja ho veureu.
Perquè som disciplinats, estem sempre, sempre de guàrdia.
Què sempre. Dius? Què passa aquí? Bueno, aviam, escolta'm, què són les 10 i 10? Hola, Benet Iñigo.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé. No tan cansat com tu, pel que veig, però...
Sí, home, esclar, que no, és que...
Amb els hotels amagats, allà amb el Llarejo i el Mas...
Amb la gorra, amb el no sé quantos i tal... Bueno,
va entrar per portes diferents, amb el Mas i amb el Villarejo?
Bueno, tots... va passar una cosa, que és que l'únic que va entrar amb ell... L'únic que va entrar amb ell i que es va deixar veure amb ell, li van fotre la bossa a Madrid.
Hòstia, sí, no fumis?
Sí, sí, i segons la teoria de Villarejo és perquè era el CNI. O sigui, imagina't...
No!
Sí.
Hòstia, no hi he pensat, clar, jo he parlat amb ell aquest matí, clar, clar, no sabia que estava amb ell.
I tot quadra, o sigui que...
Oh,
sí, sí. Bueno, ja ho sabeu, dilluns a les 9, aquest cara a cara, Villarejo-Artur Mas.
Avançat el diumenge a La Vanguardia.
Ai, de bo, com sou, eh? De bo, quina pressió.
El dilluns.
És
que jo també treballo a La Vanguardia.
Sí. O sigui... Aviam. Hola, qui és Joaquín Aguirre, Benet Iñigo?
Joaquín Aguirre és un...
És que hi vaig rebre molts missatges, Benet, de companys i companyes teves, dient-me que, bueno, esclar, és que està Aguirre aquí.
A veure, diguem-ne que el personatge de Joaquín Aguirre... Fa temps que és conegut a l'entorn judicial de Barcelona, és el titular del jutjat número 1 d'instrucció de Barcelona, un veterà, ja porta molts anys en aquest jutjat, i diguem-ne que té un historial de casos mediàtics important al darrere, no? El més antic i que ha generat molt, va generar molt rebombori en el seu moment és el cas Macedònia, que investigava una trama de tràfic de droga, en teoria amb policies implicats. És un cas que va acabar ell imputant, fins i tot volia imputar el major Trapero, amb qui es va enfrontar. Va ordenar escorcolls a la seu dels Mossos a Egara, i aquella macrocausa, que semblava una gran causa, doncs es va acabar desinflant i va acabar pràcticament en no res. Aquest és potser el primer cas que Joaquín Aguirre entra molt fort i després es desinfla. No és l'únic, després va haver-hi l'operació Estela, que investigava subvencions a la Diputació, que també doncs, va començar amb grans operacions, moltes detencions, i també es va desinflar, i és el jutge que, fent cas d'aquelles converses d'enterradelles, parlant de l'ajuda russa del procés...
Ah, és el russos. Sí.
Exacte, que a partir d'aquesta conversa... aquesta branca sí, això li ha servit per obrir-ne moltes altres, és a dir, a partir d'aquella conversa dels russos comença a punxar telèfons, fins i tot per iniciativa pròpia, sense que la fiscalia ho recolzés. La fiscalia, de fet, suposava a punxar tots els telèfons que després es van punxar, però diguem-ne que això demostra un tarannà d'aquest jutge, diguem-ne que moltes vegades és la fiscalia, no? En teoria és la fiscalia qui impulsa les investigacions, qui impulsa les acusacions, i en aquest cas veiem com és un jutge que... És ell qui va més enllà sempre, o moltes vegades, va més enllà de la fiscalia, i és ell qui vol liderar i qui apreta més l'accelerador en moltes causes. Això no vol dir que en el cas Negreira no hi hagi coses per investigar, ni molt menys. És a dir, parlar del perfil d'aquest jutge no vol dir que tot això no faci pudor. Però sí que és veritat que, de nou, amb aquesta resolució que va fer ahir aquest jutge... És ell qui agafa la iniciativa, qui empeny, qui sembla que vulgui anar fins i tot més enllà que les acusacions, que són, en teoria, les afectades.
El jutge, fixa't una cosa, el jutge diu, és a dir, Aguirre, que Enríquez Negreira era un funcionari públic. Però, clar, la Federació Espanyola és un ens privat. Llavors, aquí diríem que hi ha una mena de contradicció, no?
Aquí està la gran sorpresa de la resolució d'ahir. La resolució d'ahir, en el fons, no canvia gens el relat de fets que sabíem fins ara del cas Negreira. És a dir, en altres resolucions anteriors, ell ja havia parlat de corrupció sistèmica en el Comitè Tècnic d'Àrbitres, fa el mateix relat de fets repassant els pagaments que durant 17 anys el Barça va fer a Negreira pare i després a Negreira fill. És a dir, els fets no han canviat gens. L'únic que fan aquest auto és dir, aquests mateixos fets, m'ho he mirat bé, i a part d'encaixar en possible delicte de corrupció esportiva, administració deslleial, etc., jo també hi veig el suborn, que vol dir això que comentaves, que considero que Negreira i que la Federació, doncs, a nivell penal serien com funcionaris públics. Bé, és una consideració que fa per iniciativa pròpia, sense que ningú li hagi demanat, i que és un punt sorprenent. perquè fins ara, doncs això, la federació sempre hem tingut clar que era una entitat privada. Hem vist en el cas Rubiales com el Consejo General de Deportes, Superior de Deportes, no podia treure Rubiales perquè era una entitat privada, i ara surt aquest jutge dient: no, mira, jo ho analitzo... ell cita una jurisprudència del Tribunal Europeu de Justícia dient que en un cas de la Federació Italiana es va considerar així. També diu que en la llei actual de l'esport es considera entitat privada, però fa un futurible, diu: seguro que la promulgación de la nueva ley del deporte abrirá un nuevo debate en la doctrina científica. És a dir, ja s'avança el que dirà
la nova llei d'esport.
La companya Blanca Cia del País em diu que també va portar el cas Gran Tibidabo amb Javier de la Rosa, que va ser el primer gran conegut. Una aquest pregunta, no fa bé el Barça de no dir res, Benet? Tu què creus?
Bé, el Barça suposo que ara el que voldrà és respondre als jutjats més que no pas en públic, per dir-ho així. Cal dir una cosa, aquest gran titular de ara també investiguem aquest cas per suborn, cal veure si això es consolida o no. De moment el jutge diu: jo crec que sí. A veure què fan les altres acusacions, és a dir, el Real Madrid, la Fiscalia, la Liga, totes les que fan d'acusacions en aquesta causa, no han demanat que s'investigui per aquest delicte, han demanat per altres. S'hi afegiran, això d'una banda. De l'altra, es presentaran recursos contra aquesta decisió a l'Audiència de Barcelona, que és la instància superior, i l'Audiència de Barcelona li tocarà el crustó a aquest jutge i li dirà: escolti'm, això no va per aquí, canvio. Veurem si això acaba sent així.
Mira, et dic una cosa que passa. És a dir, això és un tema molt llaminer. Primer perquè és futbol. Comencem per aquí. Primer és futbol. Segon perquè és el Barça i el Madrid. Tercer perquè gira la història molt fàcil. És a dir, la història que tothom deia, tothom, no només el Barça, o gairebé tothom deia, que és que l'arbitratge sempre havia tendit més cap al Madrid.
Aquesta clarament és la qüestió.
Llavors, aquí hi ha un gir argumental.
Aquesta és la qüestió.
Que el que fa que tot el que està passant ara, per exemple, en totes les declaracions que podem veure a la federació, el que podem veure de què diu el Real Madrid Televisió i tot això, es gira
aquesta
per dir que...
Aquesta és la qüestió.
I llavors què passa? Que jo avui, ahir la nit, vaig anar a dormir una mica tard, i ahir a la nit vaig estar escoltant una estona la ràdio, vaig canviar la ràdio, que m'agrada molt, vaig estar escoltant un moment la còpia, que sortia una persona que va dir el mateix que dius tu, Benet, amb el tema del privat, públic-privat i tal, però hi havia un tall molt llaminer. Un tall molt llaminer que aquest matí, a les 5 del matí, l'he escoltat a la COPE, també, que és el mateix tall a les 5 del matí. I que va molt amb la línia de com titula avui, per exemple, El Mundo. O sigui, parlava, hi havia un senyor advocat que va estar parlant, precisament donant la raó al Barça amb tot el tema Enríquez Negreira, però va haver una cosa que diu que quan li pregunten què podria passar, utilitza una paraula que dius, hòstia, com a seguidor del Barça i del futbol, t'espanta, diu, no. Va parlar de dissolució del club. Dissolució. Doncs avui, al Mundo hi ha una opinió del Germán González, dissolució, clausura i suspensió d'activitat. El negro horizonte del Barça si se confirma el cohecho.
Bueno, és a dir... Això són els somnis humits.
No, no ho sé. No, però hi ha un advocat que ho dic també això. Però... Aviam, Jordi Bosch i Glòria, perdona, Jordi. Glòria, Jordi.
A veure, això té que veure amb la responsabilitat penal... que bueno, el Barça ja té alguns antecedents per al tema Neymar, quan una cosa es va acumulant en situacions d'extrema gravetat, doncs què sé jo, que hi hagués una vinculació amb la màfia, que hi hagués una vinculació delictiva de tipus violent, etc. Es pot arribar a uns extrems, no? Però, esclar, la hipòtesi se situa aquí per part d'aquestes persones en la situació més extrema. Vaja. I per tant, bueno, pues tens raó. És a dir, a mi em crida molt l'atenció, m'ha cridat l'atenció la lectura. Avui hi ha dos papers que m'han cridat l'atenció. El primer ha estat els dels... No vull canviar del tema, però per dir que m'ha cridat l'atenció els fiscals, aquests que diuen a la Comissió Europea, diuen, ja sé que l'amnistia està... no està contemplada, no està prohibida la Constitució, diu, però li demano que ho compari amb l'esclavatge, que tampoc està prohibit, però ningú el faria. Té nassos, han estudiat dret i els han aprovat, un tema de drets humans que està per sobre de qualsevol element legislatiu. En fi, i aquí sí que m'ha cridat molt l'atenció aquesta passió pel deductiu, dic, bueno, se deduce, i ho compares amb l'historial, amb el mecanisme, amb la manera que té que actuar aquesta persona, etc. És a dir, les coses s'han de demostrar. Jo ara ja em poso de soci, tribunero, eh? I dic, escolta, a mi és molest, això no m'agrada que hagi passat, evidentment, internament en el seu moment s'hauran de depurar responsabilitats, i ara el Barça el que ha de fer, bàsicament, és concentrar-se en la defensa dels seus interessos, eh? I ja hi haurà temps per aclarir si a algú se li ha d'exigir internament responsabilitats. Però... de la mateixa manera que pot cridar l'atenció aquestes quantitats i aquests pagaments, doncs això s'ha de demostrar, i això és l'estat de dret. Si no es demostra, no hi ha res. És a dir, és així. És, per molt que un tingui passió a favor d'una cosa i una altra, s'ha de demostrar. Els temes formals en el món del dret i en el món de la democràcia són essencials, no? Ho dic perquè nosaltres ja hem superat aquest punt que tothom demanava explicacions, i ara el que s'ha de demanar és que tothom, per cada cosa, hi hagi el seu moment. Jo crec que s'està traient punt a Madrid.
Sí, home, mira, García Ferreres ahir, punt, García Ferreres escolta, ahir va dir que si això d'Enríquez Negreira entraria a l'amnistia.
Aquí hi ha una cosa, la següent, és a dir, el Madrid s'ha personat com a acusació particular.
Sí,
és a dir, en defensa dels interessos i amb uns documents que si algú té un moment a la redacció de llegir-los, fa unes argumentacions que estan al nivell d'aquest senyor, del jutge i tal, etc. És a dir, sembla que li hagi entrat les lligues. Per tant, home, també marca una mica la distància institucional que ha de tenir. Aquest és un tema lleig. I com que és un tema lleig, és un tema desagradable, però s'ha d'afrontar amb professionalitat i en defensa dels interessos del Barça del 2023 i del futur. Uh-huh. Aquest és el meu plantejament.
Glòria?
Primer, el cas Negreira és lleig. I això a ningú ens va convèncer les explicacions del president del Barça en el seu moment. Tenir tants anys amb una nòmina tan increïblement alta al president, una persona important a dintre dels àrbitres, és lleig. Un costat. Segon, a Madrid hi ha una construcció d'un relat en aquests moments, que és que els pràcticament nuls o molt baixos resultats del Real Madrid en qüestió de títols es deu als àrbitres. Ho dic perquè també és una altra cosa que hi és, no? El marc aquest de construcció d'aquest relat, i Real Madrid Televisió hi està contribuint molt, de no guanyem títols perquè els àrbitres doncs van escombrant cap a un altre costat. Segona qüestió, prèvia, diguéssim. I venia a fer una pregunta al Benet Íñigo, perquè... Tercera, no, me n'havia deixat una, tercera. El jutge Aguirre això ho farà durar, perquè és la seva manera de ser. A no ser que algú, com bé deia el Benet Íñigo, li pari els peus. Siguin les parts per incompareixença, perquè les parts personades diguin, escolti, no, nosaltres això no ho veiem, no hi pensem entrar, o perquè l'audiència, que jo ho veig bastant improbable, li toqui el crostró. Això ho veig una mica improbable. Però el jutge Aguirre, dura i estira el xiclet fins que ja és d'una evidència tal que l'ha d'arxivar, que és el que li ha passat amb la resta de causes. I la pregunta que volia fer és perquè m'ha cridat... Clar, tothom s'ha tirat molt el tema aquest del funcionari públic, perquè realment és el que legalment i des del punt de vista de la legislació és el més cridaner. Però a mi m'ha cridat molt l'atenció quan el magistrat Aguirre diu aquesta implicació, aquests pagaments produjeron efectos arbitrales deseados por el Barça. Mm-hmm. No aporta cap prova, entenc, no? O és només un desideràtum del jutge?
Diu que la Guàrdia Civil li busqui.
Exacte, és a dir, per un costat afirma, per un costat el jutge afirma que el Barça va aconseguir
el que volia,
però no diu, no ho basa en els resultats o en dir, doncs mira, aquest dia es va designar aquest àrbitre en lloc d'aquest altre perquè
va fer això allò, i això i això
o
i va guanyar
va pitar aquest penal quan no era,
és
perquè
dir, sense
havia
proves,
cobrat
en els pagaments ho va,
ho diu perquè ho dedueix de dues coses. Ho dedueix de que el Barça fes aquests pagaments durant tant temps i amb aquestes quantitats, és a dir, diu, si va pagar durant 17 anys i va pagar 7 milions d'euros és perquè segur havia d'aconseguir un resultat, això d'una banda, i de l'altra diu, aquella carta, aquell burofax que Negreira va enviar al Barça quan va deixar de cobrar amenaçant amb revelar draps bruts si no li continuaven pagant, demostra que estaven fent alguna cosa il·legal. Clar, sembla lògic pensar que si això va passar és perquè realment passava alguna cosa, però el que no crec, no pots fer, és ser tan contundent dient ho va aconseguir si no tens la prova de què és el que va aconseguir.
Això pots fer una tertúlia, aquestes inferències. No, un jutge, per deixar-ho clar, un jutge no pot fer inferències, com dir la legislació canviarà i serà delicte, que és el que també fa, no? Això pots dir-ho una tertúlia, però el jutge
sí
pot
veritat,
fer una certa deducció, però no pot fer afirmacions
sí que és veritat que en el món judicial hi ha el que se'n diu les proves indiciàries, no és una prova directa, però tots els indicis basats en fets et porten a pensar això, i en aquí estem, no? En aquest camí, però crec que en aquest cas encara falta la pedra grossa que acabi de tancar la volta, no?
Sí, però literalment manera. Diu el suborn es va consumar, eh?
Clar,
literalment és... diu perquè pagava, diu perquè els pagaments van existir, l'objectiu era condicionar les decisions.
Aviam, un moment, escolti Jordi Juan, Ernest i Jordi Juan.
Dues prèvies, la primera de Tertulià, de Bar, té una teoria sobre... El moment, hi ha una cosa apassionant que és el moment.
Jo ho he dit al començar de Tertulià, el moment, això sí, no és casualitat.
El moment, això no pot ser casualitat. Teoria de Tertulià, home, aquests tios van afirmar l'amnistia, doncs fot-li més negreira i que rebenti tot per alguna banda. Segona prèvia.
Em sembla bèstia, potser, no?
Bueno, he començat dient.
Les coses que
m'hi... Perquè no es posessin nerviós, és teoria de...
Fot-li.
Bueno, Jordi, vas dir fot-li, eh?
Atenció amb les teories.
Un moment, digues, Jordi.
No, a veure, el qui ho suma, el qui... A veure... no crec que ningú hagi de trucat al jutge dient demà passat i no l'altre tregui això, perquè... però sí que hi ha algú que ho suma, és a dir, hi ha algú que ho està sumant en aquest sentit.
Ho posa la balança.
El equipo independentista acusado de soborno.
El Jordi, com sempre, s'ha expressat molt millor que jo. Ja, he centrat i ell ha rematat a porteria.
Gol!
Segona prèvia. Tot això del públic privat... Ah, quan em convé, sóc un ens privat, quan no em convé és públic perquè és la selecció espanyola i és tot... O sigui, això de la Federació Espanyola és un escàndol que sigui una entitat privada. És més, si això fos Venezuela, que a vegades té coses bones, seria expropiese. Passi a ser públic, això. És un escàndol que això sigui una entitat privada. És un escàndol, però això és un tema molt llarg i ja s'abordarà en un altre moment. La qüestió, el jutge ahir fa una resolució gravíssima. O sigui, està acusant el Barça de comprar la competició i d'adulterar la competició, però sense matisos, a més.
Però un moment, això ja ho havia fet. Sí, és a dir, ahir l'únic que fa és posar un possible nou delicte sobre la taula, bueno, que el que faria és que canviés el sistema
un nou redactat,
en cas judici...
Però hi ha un nou redactat, perdona.
Però és que ja era molt contundent ja ho donava per fet. Bueno, en l'última resolució, abans d'afegir el suborn, ja deia corrupció sistèmica, que el Barça havia comprat la competició.
Sí,
és a dir, aquest jutge ha anat... molt fort des del principi.
Ho torna a dir, el redactat no és exactament el mateix que l'última vegada, per mi, o sigui, ja és una adulteració de la competició de forma explícita del que està proposant ell, és molt greu. Aquí hi ha una fantasia, com deia abans el Jordi Basté, es tracta de canviar el relat, es tracta de el Madrid era el club que comprava els àrbitres, això, intentar canviar aquest relat vol dir moltes coses, eh? El Madrid ha tingut això com un malson durant segles. I hi ha la segona fantasia que veiem avui a la columna aquesta del Mundo que tu deies, que és que el Barça desaparegui, dissoldre'l. Aquest és el somni humit. Aquest és el somni humit.
Jo crec que no. Jo crec que no.
No, que el Barça, com deia Vázquez Montalbán, que és l'exèrcit desarmat de Catalunya, doncs que desaparegui. Una última cosa. El gran problema pel Barça d'aquesta qüestió és que és alhora la víctima i el butxí.
Uh-huh.
És la víctima perquè efectivament hi ha gent que està aprofitant això per intentar destruir el Barça sense cap mena de pudor i que el Barça desaparegui i tal, i és del butxí, perquè és que és culpa del Barça tot això. Tots els presidents del Barça van fer aquests pagaments, tots, des de fa 20 anys. I encara no sabem per què i de quina manera,
com ha dit
la Glòria, la compareixença del president Laporta no va servir per explicar això, i fins que no es depurin aquestes responsabilitats, com ha dit el Jordi Bosch, tot això no farem net. És a dir, que des de fora aprofitin aquesta situació no vol dir que aquí no hi hagi un greu problema per resoldre i per explicar a la gent.
Digues Jordi Bosch i Jordi Juan per acabar-ho.
El president Laporta ha de donar les explicacions que ha de donar, però no té per què satisfer la curiositat de tots nosaltres. Entre altres coses perquè ara per ara la seva obligació és, com a president actual del club, i per tant tu heredes tot el que heredes, lo bo i lo dolent, la glòria i la merda, la satisfacció i la porqueria, Ell, ara, el seu objectiu fonamental ha de ser defensar els interessos del Barça i que realment es pugui posar un cert ordre amb aquesta història sense que perjudiqui els interessos per unes coses que van passar fa uns anys, etc. Això és el que jo reclamo. Una altra cosa és que moralment vulguem unes explicacions que, bueno, però la veritat ja es anirà sabent. L'any 1990, i acabo, va sortir una notícia al País firmada per Pardines, redactor del País d'aquell moment, sembla que era JJ Pardines, en la que deia: Enrique Negreira retirado del partido Atlético de Madrid-Real Madrid, o Real Madrid-Atlético de Madrid. Diguem, el presidente del comité de árbitros, senyor Plaza, Jordi, Ernest, tots us en recordeu, aquell senyor que va dir, mentre jo sea presidente del comité de árbitros, el Barça no ganarà la Liga. Ha retirat el senyor, dic de memòria, però no ho tinc davant, el senyor Enrique Negreira d'este árbitro després de unes declaracions de Jesús Gil que deia: hombre, qué bien, Enrique Negreira de árbitro, por fin un árbitro neutral. No, partit Real Madrid-Atlético Madrid. El retira. A veure, aquest era el clima del 1990. Després deia la informació: el senyor Enrique Negreira és árbitro catalán y suele visitar el palco del Barça cuando no arbitra y tiene su puesto en la última fila del palco. I allà ja donava a entendre que és amiguet. És a dir, jo tinc una tesi. La tesi és que aquí hi ha hagut un engany i una picaresca de dins i de fora del club al voltant d'uns diners. Aquesta és la història que jo he tingut. I, evidentment, hi ha una sèrie de gent que han dit: hòstia, tu no toquem res, a veure que no passi alguna cosa, què ha passat, etc. Però, vaja, això pot tenir unes responsabilitats, s'hauran de delimitar, però no té res a veure amb cap corrupció esportiva en absolut. En absolut. N'estic, o sigui, posaria-la amb el foc.
Jo crec, Jordi, que Jordi, el Barça no dona les explicacions, no per salvar el club, perquè no poden explicar-ho, perquè és inexplicable, perquè aquí moltes directives de molt, mira que estaven enfrontats entre ells i es volien matar, però ara la veritat tots han fet el mateix, i jo crec que ho han fet perquè d'alguna manera volien influir en el col·lectiu arbitral, encara que tornem al que vull dir vosaltres, no hi ha la prova del delicte. És a dir, per mi aquest cas, jo ho he escrit sempre, des del moment ho veig així. Jo crec que aquí el gran problema que tindrà la justícia és demostrar si això és veritat, perquè a la pràctica
no és així.
No és així. No és així. Llavors és molt difícil que puguin demostrar. El passa que és una taca sobre el Barça duríssima. El Xavi ha estat molt bé en la roda de premsa d'ahir.
Molt, molt.
Dient que aquest tema ens acompanyarà durant molt de temps.
Sí, sí. Però i que no li tornaré a preguntar, li va dir.
És anys, perquè això durarà molts anys. Abans ho comentava a l'entrar, no? La Guàrdia Civil va entrar ahir al registre, però si fa no sé quantes setmanes que dura el cas. No? És que si hi havia algun paperot ja ha desaparegut.
Però si aquest tema, Jordi, perdona.
I llavors dic, la gran sort que tenim és que les institucions futbolístiques UEFA, FIFA, no volen fer res fins que hi hagi una causa acabada. Per tant, estarem
anys,
Déu vulgui, guanyant Champions, amb el Lamine Yamal i tots aquests, triomfant, però l'atac aquesta continuarà a sobre, fins que arribi un moment en què el cas, jo crec que arribarà aquest moment, s'arxivarà. I després, el tema d'Arcio Ferreres, a veure, és molt fort, perquè es fa una barreja d'independentisme, Barça, tot això, no té res a veure. Res a veure el que està passant al Barça amb el tema independentista. No té res a veure. I ja fiques en el paquet a tots els catalans. I al final ja fica també els mitjans de comunicació. I això és una vergonya. Que ho faci, a més, García Ferreres, que, a veure, cadascú pot tenir el seu passat, però, per si la gent no ho sap, aquest senyor va estar durant molts anys sent el director de comunicació del Real Madrid.
Per cert, mira...
Com demostren els àudios, per cert.
El cap d'esports de RAC1 m'envia un missatge al Joan Lluís García, en això de canviar el relat, no oblidem que hi va haver un vídeo difós pel Real Madrid en les seves xarxes, quan va començar tot aquest cas, dient que el Barça era l'equip del règim franquista.
Sí. Sí, sí.
Però el Madrid,
això ho han fet tan malament que aquí no han canviat res.
Només està fent Madrid Televisió aquests dies.
Sí, sí. Bueno, per això existeix Madrid Televisió. Només un parèntesi amb el que dèieu del Xavi, és que crec que el Xavi fa bé de dir això. És que no li toca respondre al Xavi, això. És que aquest és un assumpte de la institució. És que ja està bé que els entrenadors del Barça hagin d'anar aguantant la institució. És a dir, qui ha de respondre aquest tema és la institució.
Sí, la institució.
una altra cosa que passa, permeta'm que ho digui, perquè és que sóc també dels que ho dic com tu, eh? Dic, jo sempre em pregunto, i per què no parlen? I per què no parlen? Joder, arriba un moment i dius, hòstia, jo cada dia aquí diem per què no parlen, i ningú es planteja a Madrid per què no parlen, ni Déu.
Sí, sí.
Que no, només parla el president quan guanya la Champions, que és allà vaig a treure pit. Ara, ningú, i ningú qüestiona, ningú pregunta, ningú interroga, ningú res. Doncs, hòstia, arriba un moment que dius, noi...
Doncs saps què? Jo prefereixo el model del Barça.
Home, i tant, que ho prefereixo.
Perquè el model del Barça...
Sí, perquè hi ha coses que jo ja sap, i ho he dit més d'una vegada, que no estic d'acord. Jo crec que precisament el segle de la comunicació amb coses com aquests no et pots quedar parat. Home, entre altres coses, per acabar, Benet, perquè Joan Laporta ara sí que queda... Aquí queda, pot quedar atacat, no aquí?
Bé, diguem atacat a nivell reputacional, ja ho està,
ja ho està
en el
sí,
sentit
sí, va,
que
sí, sí.
També va pagar. El tema és que si això tira endavant, que com deia, no és definitiu, si finalment la imputació per suborn tira endavant i algú demana, es pot acabar ara sí imputant a Joan Laporta perquè els temps de prescripció s'allarguen i, per tant, doncs, es pot retrocedir fins al seu mandat. Aquest és un dels canvis si es confirma doncs aquest nou delicte en la instrucció. Aquest cas, jo no sé si s'arxivarà, és un cas greu, el Barça té mala peça al taler, i sobre això de donar explicacions o no, sabeu allò de les pel·lícules de qualsevol cosa que diga puede ser utilizada en contra suya? Estem en un cas que el Barça s'enfronta, sigui per suborn o segurament, com era fins ara, amb corrupció esportiva, té un problema i es pot enfrontar a sancions molt, molt dures a nivell econòmic i a nivell esportiu. Per tant, jo entenc, diguem-ne, des del punt de vista...
La coartada per no dir res, llavors?
Bé, jo només dic el perquè el Barça deu estar actuant així. Com a periodista m'agradaria que donés explicacions. Sabem com funciona tot aquest món judicial, deuen dir, cada paraula que diguem, mirada al mil·límetre.
És una entitat regulada pels seus socis, s'ha de donar explicacions als socis. No, és que no és un problema periodístic.
Estic segur que els advocats haguessin preferit fins i tot no fer aquella roda de premsa i dir, ei, esperem fins que no veiem tot el que surt, tot el que tenen les acusacions... Nosaltres calladets. Després hi ha l'altra part de la balança, que és la imatge, les explicacions al soci, etc. Però a nivell legal, estic convençut que els advocats haguessin preferit tothom callat, fins l'últim dia de la instrucció.
Bé, són les 10:36 minuts. Fins ara, Benet.
Adéu-siau.
Un moment, Un moment.
Quan el teu fill punxa la roba del cotxe, sona així. I quan el teu fill punxa el saló de casa, així. Si unifiques les teves assegurances del cotxe i de la llar a més d'un estalvi garantit, t'incloem la cobertura de pneumàtics i un manetes per casa. Sí o sí. Vine directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri dues setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és connectar energies. Més informació a Repsol.es.
Aquesta setmana, el paper higiènic de dues capes, Dia a la Llama, amb un 27% de descompte. Per només 1,99 al pack de 12. A botigues i a Dia Ponés.
Eras una vez un niño y un caballero con armadura.
Es Iron Man.
¿Encontraron
a Mickey?
Esta historia no tiene sentido.
Mamá, en Disneyland París todo es posible.
Precio de referencia 142 euros por persona y noche en un hotel Disney con entradas y media pensión. Consulta condiciones en disneylandparis.es.
Vols estalviar a full? Doncs aprofita els cupons milionaris de Carrefour. Perquè fins al 10 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es t'emportes un cupó de 3 euros per cada 12 euros de compra en articles de la promoció. Si compres 24 euros, te n'emportes un cupó de 6. I així fins a un cupó màxim de 45 euros. Vas canviable per les teves pròximes compres. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Vols gaudir d'un menú deliciós i estalviar-te temps i diners? Descobreix els menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Ara i fins al 9 d'octubre, a partir de 5 euros amb 95 cèntims, decideix què vols menjar. Menú familiar, mediterrani, vegà, oriental, una solució per cada paladar. Gaudeix dels menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Bon Preu i Esclat, sempre al teu costat.
La plaça del Diamant, el clàssic de Mercè Rodoreda, arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional. Acompanya la seva protagonista en un viatge vital a través de la història, de les promeses de la Segona República al silenci del franquisme. Una posada en escena coral i contemporània dirigida per Carlota Subirós. Fins al 5 de novembre al TNC.
En la setmana de la llançaria del Corte Inglés tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques. 25% de descompte en Triumph, Chantel, Bim, Lee Charmel, Simon Perell i moltes més. Només fins al 8 d'octubre en la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les condicions a la botiga web i app.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos Tela Marinera. Con reuniones de las que sí gustan. Con piscinas y rutinas. Con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada moment té el seu creuer. Deixa't assessorar. Reserva ara per 50 euros sense despeses de cancel·lació i aconsegueix fins a 500 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Creuer Fantàstic 2024 de Viatges al Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
Senyor Jordi Juan, passo bé?
Molt bé, ja estàs trigant a enviar-me...
Allò, el dilluns. El dilluns, sí. Recordem...
Amb el...
Vale? Sí. Molt bé, gràcies, sí, senyor director de La Vanguardia. Sí, perquè ara farem... On és la Marga? Està per aquí, no? Si no... Ai, la Polls! Hola, Polls, què tal?
Bon dia. Hola, molt bé. Bon mira, dissabte i diumenge, a partir de les 4 de la tarda, futbol, bàsquet, handbol, hoquei, patins, patinatge artístic i molt més a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En directe, l'emoció de la competició, la veu i l'anàlisi dels protagonistes, tota l'actualitat de l'esport català, narrada en directe els caps de setmana al llarg de 9 hores. En joc, tenim a viure l'esport català a primera línia.
Què? Per què em mires així? És que avui fas por. Avui jo estic asseguda a la punta de la cadira perquè només faig que saltar. Jo estic aquí, estic per un atac de nervis. Què faràs ara?
La meva va dir que no, que entri l'Andreu Joanola, si és possible que pugui entrar, perquè no, que on hi ha ningú. Però vaig a buscar.
Sí, estan amagats aquí darrere, estan aquí a la cantonada. No, no, però jo els veig que estan tots aquí a la cantonada. Sí, hi ha molta gent,
Jordi Basté s'ha hagut d'aixecar.
Era aquí. Molt malament, perquè estaves aquí, si jo ho he vist, que era i era.
Bueno, què tal? Són 18 minuts els que falten per les 11.
Aquesta ràdio és molt petitona,
Bueno, mentre ell reculli tot i tal, deixa'm dir diverses coses. La primera, bueno, això, que el dilluns farem això.
Festa grossa, el dilluns.
Bueno, a les 9 del matí, si no passa res, perquè bueno, el cap de setmana passen, poden passar coses, que això ho faci endarrere, com que és igual, com que està enregistrat, aquest cara a cara dilluns entre el comissari José Manuel Villarejo i Artur Mas, aquí al món a RAC1, i dimarts n'hi haurà un altre, però ahí lo dejo. Abans d'això, Déu està content, no lladra?
Sempre estic, ho dius pel Girona, suposo.
Home, esclar.
És que ser gironí sempre és molt fàcil, però ara és ja...
Per anar... No vagis amb aquest punt, tampoc.
Home, però és que, jolín, tenim el bàsquet i el futbol a dalt de tot.
Deixa-li que es pugi una miqueta.
Home, és que si no ens pugem ara, quan... O sigui, nosaltres ja anem pujats... quan naixem.
De sèrie.
O sigui, els gironins ja anem pujats quan naixem, però és que ara ja, no sé...
I aquests, escolta, Andreu, i aquests barcelonistes que diuen no, potser seria bo un empat... O
això és un bo que està fent correr.
Això
s'ha inventat. El Madrid sempre ha de perdre.
Val, clar, jo estic d'acord.
I el Girona sempre ha de guanyar, no?
Estic molt d'acord, però com que veig gent començant a elaborar teories estranyes...
Volen crear com aquesta rivalitat Barça-Girona, que no pot existir, o sigui és... sap greu, perquè...
Com vas viure Oriol Romeu, tu, això, la substracció?
Bueno, que al final és futbol, vull dir que al final futbol, el Girona...
El futbol és així, no?
No, que al final el Girona també fitxa jugadors d'altres equips i el Barça fitxa...
A mi
em sembla molt positiu, perquè vaig llegir una notícia que ficava que era el primer fitxatge del segle XXI que es feia, que el Barça feia a un equip català de primera divisió. O sigui, des de Korneyevka de l'Espanyol... El Barça no anava a fitxar un jugador.
Jordi Bosch manté un curiós silenci.
Sí, totalmente de acuerdo, José María. Hauríem de...
haurien de dir, no, home, a veure, escolta, aquí fa anys que les coses estan anant molt bé al futbol i que ho disfrutem i que estem molt bé. Ara, el tema, a mi, això m'ha agafat a Sant Sebastià, ho he explicat abans, i amb joia i amb festival, perquè, bueno, per si no ho ha escoltat algú, vaig veure en un bar que hi ha molta afició al futbol, al partit de Villarreal, i home, la gent va simpatitzar tant que quan va acabar el partit em van aplaudir a mi. Bueno, vaig quedar a sopar, que vaig sopar molt bé després. Però és un fet extraordinari, no? O sigui, això no és normal, tots han guardat les portades. Tu vas dir l'altre dia, Jordi, que, bueno, això és la carrossa, veurem com ve la carbassa. Bueno, en fi, nosaltres seguirem. Però el que s'ha aconseguit és extraordinari, s'ha de viure amb joia i amb gran satisfacció. I ja està. I després s'ha de competir perquè vagin les coses el millor possible. En el cas d'un tribunero com jo, exagerat, pues jo ja dic, hòstia, sí, no sé què, tenim ja el 46% dels punts necessaris per mantenir-nos a primera divisió, i em diran miserable, no? Però bueno, en fi, jo crec que s'ha de veure amb molta joia i amb la satisfacció de que hi ha coses que s'han fet bé. Mira, Romeu va marxar, però s'han fet una sèrie d'incorporacions que fa que en aquest moment no parlem de la falta d'en Romeu, que ens semblava que seria un drama. Absolut, no?
Bueno, escolta'm una cosa.
Molt maco, tot.
Vale, escolta'm una cosa, ja heu fet els... No me toca, jo que sóc, estem molt a favor. Molt a favor. Sí, eh? I ja vam parlar aquesta setmana, portem, escolta'm, Quique Càrcer el dilluns, el dijous a la nit, el dimecres a la nit, el Mitchell, el dijous ahir el Pere Guardiola, esclar.
Ara perfil baix, eh?
Bueno, jo va dir el Pere Guardiola, dic, bueno, està molt bé això, però bueno, però és el que deia, no sé què ho deia, que sempre diu, escolta, que la gent faci, només faltaria que no. Escolta, però si és eufòria, però és que què vol dir que frenar l'eufòria ara?
No, no,
perfil
no,
baix. Perfil baix, si és la teoria. Escolta, no, escolta, tant el Quique Càrcer com el Pere Guardiola, com el Jordi Bosch, que són tribuneros, sí, deien el mateix tots, que és que ja tens el 25% dels punts guanyats per salvar-te.
És que no cal...
El 50.
Sí, clar, clar, és que l'objectiu no s'ha de perdre de vista,
que és salvar-se.
I que vindran moments delicats durant la temporada. Home, llarguíssima, eh?
Molt tant, eh? Dir, l'objectiu és salvar-se.
Sí, home.
Si ets líder, home.
Escolta, estàs una mica xava avui, eh?
Tu? Això és modèstia forçada, però...
No, no és modèstia forçada.
Vale, un moment.
Ai.
Què?
Avui porto un personatge que es va fer famós de la nit al dia gràcies a un programa de televisió.
Sí. Oh. 2002. Any 2002, eh?
Era més de 20 anys.
Any 2002, eh? Recordeu que estàveu fent l'any 2002?
Sí, i a més era el meu preferit.
Ah, sí?
Era el meu
preferit.
L'any? No, el personatge.
Ah, però si no ha dit el nom encara.
No, però jo ja ho sé perquè ho he vist, Jordi.
L'ha vist, ha fet trampes. El concurs es deia, i es diu, Operación Triunfo.
Hòstia.
Cert.
Coneixes, Jordi?
Home, i tant.
Coneixes, eh? I va ser escollit aquesta persona entre més de 100.000 persones en el càsting aquests que es van d'Operació en Triunfo, i va entrar a l'acadèmia, i era la segona edició aquesta, eh?
Sí, sí.
O sigui, la primera edició, recordem, que és la que guanya i que va a Eurovisión, la Rosa López.
Correcte.
La Rosa d'Espanya.
Qui m'ha puesto?
Què, la Rosa?
No, això no. És gran hermano.
Perdó, per favor.
Acaba de trencar el clima.
Me'n vaig. Me'n vaig.
És català, és de Barcelona.
Bueno, és l'any de la Bet, no?
És l'any de la Bet.
L'any de la Bet.
I Manuel Carrasco, per exemple. Per ficar-nos...
I l'Helena Gadel.
Helena Gadel. Però és que el personatge que porto avui va quedar sisè. O sigui, va anar a la final.
Cantava molt bé.
Eh? Sí. A tot, bueno, escolta'm.
És que era dels meus preferits.
Vale.
No sóc objectiu.
Carai, Cris.
No, no sabia això. 1977, el personatge va néixer el 1977,
i
quan va acabar i va sortir de l'acadèmia, va enregistrar el seu primer senzill, que es deia Ve, prueba i veràs.
I a tu t'agrada?
Sí, és molt Operación Triunfo, eh?
Sí.
O sigui, el so és molt Operación Triunfo.
Sí.
Estava bé, perquè van crear una marca. Sí. Van crear una marca.
Bé, prova i veràs.
Bé, més, prova i veràs.
Anava sempre amb la guitarra.
Era un compositor, era entranyable. Era yes.
Bueno, fa molt temps que no sé res.
Era yes. Va vendre més de 200.000 còpies d'aquest senzill.
Oh.
que, segons les normes d'Operació Triunfo, Jordi, corregeix-me si m'equivoco,
no.
Si venies més de 200.000 còpies, et gravaven un disc. Això és així, eh?
Bueno, sí, més o menys. Sí, ja vas bé.
No, lletra petita tampoc, ara. No ens ficarem amb la lletra petita, eh?
Tu tira, que vas bé.
Bueno, doncs pues, tenim el personatge. I sabeu qui és o no? Potser a casa no saben encara, sí, encara qui és, eh? Joan Tena, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Superbé, molt content de que m'hàgiu convidat.
No, va, ostres, és un privilegi, és un privilegi poder parlar amb tu. Feia molt que no escoltaves Bé, prueba i veràs.
Jo, fuà, igual 18 anys.
No l'has tornat a cantar?
Sí, alguna vegada sí.
Alguna vegada,
no? I a les gires, i de vegades me la demanen també, però clar, fas més coses i això és una mica algú que queda al passat, també.
Perquè ara mateix què està fent Joan Tena? Què estàs fent?
Mira, jo em vaig muntar fa uns anys un estudi de gravació. He participat a programes com el Ben Trobats, amb el Pep Poblet fent una secció musical. Bueno, ara estic al novembre a treure un nou disc. Sí. I he fet quatre avançaments que estan a les xarxes, a Spotify.
Fes promoció, Joan.
Sí.
Fes promoció. Spotify, Joan Tena, no?
Sí,
no t'has canviat el nom artístic.
No, de moment no. Vale. I després estic tots els dimecres a les 8 a la terrassa de l'Hotel Royal. Allà a la terrassa fent versions. Okay. Amb el Pep Poblet també.
A les 8
també,
del vespre, no?
A les 8, cada dimecres.
És artista. A les 8 del matí no existeix.
Estan dormint.
No. A les 8 del matí no existeix per un artista. és evident. Escolta, Joan, tinc una pregunta que és una mica delicada, però jo te la vull fer, perquè és una pregunta que dic, li he de fer. Tu durant aquests 20 anys, des del 2002 fins ara, has hagut de treballar d'alguna cosa que no fos relacionada amb la música?
Ho vaig intentar, perquè va haver un moment que clar, totes les gires grans i tot això es va acabar,
clar.
I clar, jo he treballat moltes coses i vaig anar a buscar feina de coses que no tenien res a veure amb la música i clar, si feia molta curiositat perquè em coneixien,
però com què? Què ens podem imaginar que Joan Tena va anar a buscar feina? A on?
Jo vaig treballar molt de temps a una fàbrica de mecànico ternero. I res, o sigui, feien com un espectacle molt estrany de que la persona que m'entrevistava sortia a dir qui havia venit a demanar feina, no? Però després no m'agafava.
No te la van donar?
Vergonya.
No te la van donar?
No, que va. I vaig tornar a tocar al circuit on tocava abans del programa. Bueno, una mica més estimat perquè, clar, em coneixien de la tele, no? Però bé, vaig retomar una mica el que feia abans.
Vas intentar treballar fora de la música i et va ser impossible, eh?
Sí, bueno, perquè, clar, de cop i volta també quan comences a tenir una edat, com a aprenent no t'agafen.
Clar.
I, bueno, en fi... I vaig dir, no, la música és el meu i vaig continuar.
T'he llegit una entrevista que des del programa, des d'Operación Triunfo, se't va voler vendre com una persona que tot el dia feia bromes, que et tallaven les parts com si diguéssim més serioses i que t'ensenyaven només la part aquesta que feies com, entre moltes cometes, el pallasso, no?
Sí.
Tu valores positivament o negativament el teu pas per Operación Triunfo?
Jo m'ho vaig passar, per dir-ho d'alguna manera, m'ho vaig passar teta. M'ho vaig passar superbé, va ser una experiència molt brutal, en la que vaig aprendre moltes coses, que vaig conèixer a molts cantants, com ara, jo què sé, Phil Collins, està tocant amb ell, Paul Carrack, que després vaig gravar una cançó amb ell. Bueno, per mi va ser una plataforma, va ser una oportunitat que em va donar per viure una experiència... Impressionant.
I el pitjor d'Operació en Triunfo, què és? El pitjor d'haver participat d'Operació en Triunfo?
Que a vegades no hi ha un acompanyament per quan tota aquesta eufòria baixa.
Els talents.
Sí, perquè quan tot va bé, sí, tot són flors i violes, abraçades.
Clar.
Però quan la cosa baixa, bueno... Et quedes una mica...
Gestionar això és complicat.
Sí. Clar.
Busques la teva vida i...
Jo recordo...
A nivell...
Digues, digues, Joan.
No, a nivell emocional, no? Perquè clar, passes de tocar el Sant Jordi cada cop i volta, és a dir, i ara què faig, no?
Sí, clar.
Sí, sí, és duríssim. Jo recordo un duet que vas fer amb la Bet del Simió d'Anada, que aquest l'heu patat molt, i me'n recordo que, bueno, va ser un moment magnífic i màgic a OT. I a més, en Joan Tena realment es passava el dia fotent bromes, perquè era l'època aquella en què els tenies allà tancats a l'acadèmia, sí, i a més es feien programes on veies com anava l'acadèmia dins, no? I bueno, eren el Joan i la Bet, eren els dos catalans, i van tenir com bona relació, diguéssim, es pixaven de riure els dos, i jo el recordo molt d'això, i sempre he preguntat després, hosti, en Joan Tena, no? Sí que ha seguit fent coses i tal, però penso, hosti, cantava superbé, tenim la veu del Joan, m'encanta, i ja ho he dit abans quan ha començat.
Gràcies. Sí, sí, no, se t'han obert els ulls.
És que ara grupi total.
A les 8 del vespre, no?
A les 8 del vespre, cada dimecres. Escolta'm una cosa, t'ha passat alguna cosa, o sigui, quan, el 2002, 2003, de tanta fama de no poder sortir al carrer, alguna anècdota que passés?
Sí. Al començament sí, hi havia gent a la porta a casa meva.
Què dius?
Però 24 hores. Sí, sí.
A veure, però tu quants anys tenies?
Jo, Andreu? El 2002?
Jo?
T'ho dic?
No, Joan, tenir... tu no.
Vale.
Qui està parlant de tu?
Jo el 2002 tenia 13 anys.
És que allò va ser un fenomen tan bèstia, Ote. Ote va ser una passada.
Home, a mi em deixaven... Era l'únic programa que em deixaven quedar fins tard a casa.
Ah, veus?
Era molt tard, el programa.
Era molt tard, molt.
Sí, va ser un fenomen bestial.
I no era com ara que ho podies veure fàcil.
No.
A la carta i tot això no existia.
Si creus recordar, Jordi Bosch, va haver-hi molt debat sobre l'horari, perquè era un programa que era molt juvenil també, l'horari per la canalla de quedar-se fins tan tard per saber a qui eliminaven i qui no, no?
Sí, molt tard, fins les 2 o així. Sí.
Joan, tens relació amb algun triomfito?
Bueno, amb gairebé quasi tots, perquè tenim un grup de WhatsApp, anem parlant, clar, no tothom viu a Catalunya.
Com
no,
es diu el grup però, de WhatsApp?
Más vale tarde que nunca. perquè es va fer molt tard el grup, bueno, es va fer com 8 o 9 anys després del programa. I res, allà parlem i, bueno, el 2017 van venir tots, però sí. la majoria a casa meva i van fer un cap de setmana a casa.
No cal que donis detalls tampoc, Joan.
No. Aquesta, si hi ha algun de socors,
no.
Puc fer una altra pregunta?
Que sí, m'interessa molt,
sí. El 2006 vas publicar un disc sota el títol Dos Maneres, és així?
Sí.
Llavors tenies dos cançons en català aquí.
Sí.
I el 2008, en una entrevista a La Vanguardia, vas dir que algun dia faries un disc totalment en català.
Algun dia.
Com ho tenim?
Algun dia ho faré.
Sí?
No, sí, és la idea també.
És la idea, també. Vols anar cap al català, eh?
Per això et dic,
però el disc que estàs ara... Estàs coent algun disc ara o no?
Sí. És un disc que sortirà al novembre i alguna cançó en català també hi ha. Ah. I també tinc la intenció de fer un disc sencer en català, també.
Ostres, un disc sencer en català, eh?
De moment, com la Cristina ja està buscant entrades, dimecres que ve a les 8 a l'Hotel Royal de Passeig de Gràcia de Barcelona.
No hi cabran, eh?
No,
dimecres que ve, no, pugeu entrades.
Dimecres que ve a les 8 del vespre a l'Hotel Royal del Passeig de Gràcia de Barcelona. Moltes gràcies, Joan, una abraçada molt forta.
A vosaltres.
Em permets que expliqui una cosa?
Sí, explica, Joan de Bosch.
Ha penjat?
No, està aquí el Joan.
No, Joan, mira, fa molts anys que no ens veiem, sóc en Jordi Bosch, en aquella època jo rondava per allà darrere. Escolta, una de les coses que més simpàtiques és que quan ja havíem passat, primer... El dia que comença el programa, jo estava al control, en aquell moment jo treballava a Televisió Espanyola, la vida ha portat que ara jo estigui a l'altra banda i estigui vinculat a Jazz Music, que és l'empresa que fa el programa, no? I en el grup. Però fixa't, vaig començar a rebre trucades que em deien, jo soc de Girona, però sí que no hi és de Tossa. Perquè tu tenies certa vinculació a Tossa o tocaves a Tossa, etc. I això em va fer molta...
Clar, perquè jo aquell any que vaig entrar al programa, jo em vaig anar a tocar a un local que es diu Tahití, sí. I vivia allà, i quan jo em vaig presentar estava vivint a Tossa de Mar. Sí, sí. Bueno, perquè hi ha la confusió.
Perdoneu, i va ser col·laborador del Xavi Bosch al Cafè Baviera.
També.
Una i una altra. Jordi Ramos, ets molt pesat, eh? Ets molt pesat. És que el Jordi Ramos, que és el que va néixer a Eurovisió, em pregunta, t'has plantejat el Benidorm Fest?
Ah. Ostres. Ah. Doncs mira, just ahir em van dir, per què no te presentes?
Op.
Va.
No ho havia fet mai, no, o sigui, no m'ho havia plantejat. Mimi.
La segona és molt bona. La segona és bona. I tal. 10 anys després, sí, un dia...
Espera, tu, un moment, Jordi. Un moment, Jordi, que estava en un teu bar. Perdona, eh? Espera. Perdona. Perdona, has dit que sí, aniràs, però aniràs o no? O estàs pensant o què?
Anem-hi, Joan.
No, m'ho acabo de plantejar, no sé, m'ho he de pensar, no?
Va, Joan, anem-hi. Però qui t'ho va dir, Televisió Espanyola o qui?
No, un amic. Un amic que em va dir, oye, ¿por qué no te presentas?
El mateix que et va dir que anessis al càsting d'Operació Triunfo,
sí,
no?
Sí.
Aquest segon deu ser Jordi Ramos, perquè vol estar convidant a tothom. Aviam, un moment, Jordi Bosch, digues, la segona.
No, 10 anys després, un dia, en aquestes coses dels sopars, de les coses que no saps com surten, en Víctor Valdés, porter del Barça, em diu, escolta, a través d'un amic, hauríem d'anar a un lloc d'hospitalet a la vora del camp del Barça, que tu, un amic meu, que l'hem d'anar a veure... Bueno, el vam anar a veure i aquest amic era en Joan Tena.